Bona tarda, a les dues en punt. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
Els joves demanen protagonisme al centre d'esport Sabadell. Des de l'arribada a la banqueta del conjunt arlequinat de Quico Ramírez, noms com Pol Ballesteros, David Acedo o Carlos Cobo han tornat a gaudir de més minuts. El de Vilassar és l'exemple més clar. Des que el tarragoní és el tècnic arlequinat, l'extrem ha estat sempre el primer canvi, menys aquesta última setmana a Ontinyent, quan Pol Ballesteros va sortir d'inici i ho va aprofitar anotant l'únic gol del Sabadell. Carlos Cobo feia gairebé una volta des del partit contra l'Espanyol B, que no jugava ni un minut. El clariano ho va fer, 9 minutets, testimonials, però com a mínim per recuperar sensacions. Tot i que potser el cas més clar és el de David Acedo. El d'Esplugues només havia jugat un minut en tota la Lliga. I com té fitxada el filial, fins i tot havia reforçat el Sabadell B a segona catalana. En els dos últims desplaçaments, però, l'extrem ha tornat a jugar a la segona B amb 8 minuts al miniestadi i 18 més a Ontinyent. En època de baixes, com diumenge passat, tota la plantilla ha de sumar i és una bona notícia, sense cap mena de dubte, tornar a veure el sub-23 assumint responsabilitats. Només el temps dirà si aprofiten o no aquestes oportunitats i acaben guanyant-se un foradet a l'alineació d'un Sabadell, que, per cert, ha de millorar a marxes forçades en defensa, si vol recuperar sensacions.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al control de sol, Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Programa farcidet, el d'avui, amb Pol Ballesteros i David Acedo com a primers protagonistes. Tindrem a l'heroïna de l'equip espanyol de la Copa Federació de Tenis, la jugadora del tenis Sabadell, Georgina García, explicant el seu triple triomf al Japó. Visitarem la Mola amb el Joan Clofent, amant de la muntanya i soci de la UES, i també ciclisme amb David de la Cruz en directe, comentant l'inici de temporada a València.
I fora de l'hotel?
Avui s'enceten els vuitens de final de la Champions. A les 9 arrenquen l'anada de dues eliminatòries a Old Trafford, Manchester United, Paris Saint-Germain i a l'Olímpic de Roma, Roma-Porto. Demà entrarà en escena el primer dels tres representants de la Lliga, que continuen optant el títol, el Real Madrid, que visitarà l'Ajax a Amsterdam, mentre la setmana vinent serà el torn del Barcelona i l'Atlético. I Marc Gasol anota 16 punts i captura 6 rebots en la victòria dels Toronto Raptors davant de Brooklyn Nets. En la seva estrena com a local amb la seva nova franquícia, el seu nou equip, el pivot de Sant Boi, ha sortit des de la banqueta i ha fet 7 llançaments de 9, aconseguint un 78% d'encerts a Cistella.
I a les xarxes socials.
Un tuit de la regidoria d'esports @sbdesport fa una hora anunciant la Copa del Món Júnior d'esgrima, categoria floret masculí. El Palau Municipal d'Esports de Sol i Pedrís, aquí a Sabadell, acollirà la cita dissabte i diumenge a partir de les 9 del matí amb entrada gratuïta.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'exjugador i exentrenador del centre d'esports, el badienc, nascut a Sabadell, d'ell, David Pirri.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Quatre minuts per sobre de les dues. Comencem amb un nom propi, el de Pol Ballesteros, que té la millor ràtio de gols per minut jugats del centre d'esports aquesta temporada. El jove extrem maresmenc ha fet dues dianes en les quatre titularitats de les quals ha gaudit en el que portem de Lliga, anotant un gol cada 232 minuts jugats. Des de l'arribada de Quico Ramírez, el de Vilassar ha estat el primer canvi en tots els partits i diumenge a l'estadi del Clariano a Ontinyent va sortir d'inici i va fer l'únic gol arlequinat en aquest enfrontament. L'alegria per tenir més protagonisme, això sí, contrasta amb la seva decepció per la dinàmica de l'equip, especialment fora de casa. Pol Ballesteros.
Estic comptant bastant amb el míster i, bueno, agraït, ja et dic, bueno, amb la baixa de Felipe també, bueno, i d'Amiga i de Capó ho hem notat. Al final són els capitans, són peces importants. M'ha tocat, bueno, una mica rellevar el lloc de Felipe, però, bueno, jo crec que bueno, un partit podria sortir millor les coses, però ja et dic, jo a nivell personal, bueno, content, però ja et dic que no gens ni mica, perquè com està l'equip està tocat, i estem, bueno, però volem anar més.
Barreja de sensacions, per tant, per Pol Ballesteros, no és Néstor Querol, tampoc Arturo, ni tan sols Aleix Coc, que va fer 6 gols abans de lesionar-se, tot i que pràcticament ho jugava tot, sinó qui millor mitjana té de gol per minuts jugats és Pol Ballesteros, amb aquesta xifra que rescatava avui amb la seva calculadora, el Pau Vitorí, un gol cada 232 minuts l'atacant arlequinat. Avui, per cert, la plantilla ha tornat als entrenaments, ja us dèiem ahir que la dinàmica és una mica diferent aquesta setmana, s'ha descansat en dilluns i no pas en dimarts, per tant, avui tornada als entrenaments. Encara cou, això sí, la derrota de diumenge al Clariano d'Ontinyent, pel que suposa i sobretot per les formes, per la imatge transmesa, i el primer que reconeix que no els va sortir res com esperaven, el propi Pol Ballesteros.
La primera part ens veiem bé en pilota, ens costava una mica més en defensa, estàvem aconseguint molt, i la segona part, bueno, ens ha arribat el gol, el tercer, bueno, hem tingut que anar més cap amunt, i bueno, hem tingut que arriesgar, hem tingut que, bueno, hem deixat més espai, lògicament. Hem tirat a buscar el joc més directe amb Edgar al camp, però ja veus, al final no ens han sortit més les coses i bueno, complicat, és complicat, la veritat.
En la mateixa línia, un altre dels joves que va tenir protagonisme al Clariano, va jugar Pol Ballesteros d'inici i des de la banqueta van aparèixer Carlos Cobo i un David Acedo que accepta que sense pilota no van estar gens encertats a Ontinyent.
Hem començat molt bé el partit, en pilota, en general el partit hem estat bé en pilota, i fins que hem marcat el gol estàvem molt bé. Després hem comès un fallo i això ens ha fet empatar el partit i ells han vingut una mica dalt també, i sobretot cal recalcar els fallos que cometem en defensa, que és el que ens està perjudicant.
De fet, ahir escoltàvem ja Kiko Ramírez i Arturo, entrenador i davanter de referència de l'equip, fent aquesta autocrítica pels regals defensius que el Sabadell va fer al Clariano. Avui, en la mateixa línia, un dels més joves, David Acedo, demana no concedir tantes facilitats als rivals.
Nosaltres, per marcar un gol, hem de suar bastant. Hem de fer bones jugades, bons passes, bones combinacions. En canvi, ells, els altres equips, els visitants, sempre d'algun fallo nostre s'aprofiten i això és el que hem de millorar, jo crec.
Mig quart de 3 de la tarda, un David Acedo que ha guanyat protagonisme. Des de l'arribada de Kiko Ramírez, el jove extrem tan sols havia jugat un minutet. Com us dèiem abans, en la primera jornada contra el Parlada a casa, per tant feia més d'una volta, però des de l'arribada del tècnic tarragoní a la nova Creu Alta ja n'ha disputat 25 més, repartits entre el miniestadi una estoneta i el doble de temps al Clariano d'Ontinyent 15 dies més tard. L'ex del Vilafranca creu que està sent un any d'aprenentatge per un jugador tan jove com ell.
Anar guanyant minuts, anar guanyant experiència i anar aprenent dels companys i això, anar jugant i aprofitant les oportunitats que em doni el míster. És l'únic que puc fer ara.
Això sí, no li ve de nou aquesta manca de protagonisme, ja que també ha confessat a Cedo que ja pensava que li costaria gaudir de minuts en una plantilla com l'actual del Sabadell quan es va decidir a l'estiu per l'oferta sabadellenca.
És el meu segon any d'amateur i jo ja quan vaig vindre aquí sabia que seria complicat jugar. I bueno, el que tu dius, vaig jugar la primera jornada, vaig tenir uns quants minutets i vam empatar i tal, i fins ara doncs no m'havien donat ni ninguna oportunitat ni continuïtat, i jo el que faig és treballar dia a dia, setmana a setmana, i intentar guanyar-me un lloc, i quan em donen l'oportunitat al camp, donar el 100% i intentar ajudar l'equip al màxim. Sí que individualment sí que surts content per tenir aquests minuts després de no jugar tant temps, però clar, fotut per l'equip, perquè el que volem és els 3 punts i anar cap a dalt.
Veurem si en els pròxims compromisos continua tenint la confiança de l'entrenador Kiko Ramírez, tant David Acedo com Pol Ballesteros, els joves de la plantilla. I a tot això avui hem volgut posar la lupa en el rendiment defensiu del Sabadell, tan qüestionat, sobretot fora de casa. Veníem d'una setmana a la qual destacàvem els números al darrere en positiu, més de 300 minuts a la nova Creu Alta sense recollir una pilota de la xarxa de la porteria de Roberto Gutiérrez, números molt positius, molt destacables a casa, però en canvi fora l'hemorràgia ha anat fins i tot a més, veient els dos últims desplaçaments a Barcelona i Ontinyent. El Pau Vitorí ha resumit així aquest Sabadell bipolar en defensa, molt fiable com a local, però horrorós a domicili.
El doctor Jekyll i Mr. Hyde.
342 minuts sense rebre un gol a la nova Creu Alta. 12 dianes en contra en els últims 4 desplaçaments a domicili. És la història de la bipolaritat del Centre d'Esport Sabadell. Des de la derrota contra l'Alcoyano, el guió s'ha repetit. Porteria a 0 al Temple i aixeta oberta fora de casa. Aquesta és la cronologia dels últims partits.
Egea 2, Sabadell 1.
El 2018 finalitza amb la visita a Egea de los Caballeros. El primer gol neix d'una errada a l'hora d'allunyar la pilota. Després de l'empat de l'Eix Coc a l'inici del segon temps, el Sabadell acaba perdent amb un gol en pròpia de Miguel González.
Sabadell 0, Olot 0.
L'empat contra l'Olot marca l'inici del 2019. Dues notícies destacades, la no convocatòria d'Arturo i la lesió de llarga durada de l'Eix Coc. El Sabadell només pateix en els minuts posteriors a la baixa del Tarragoní. Antonio Domínguez, Edgar i Pol Ballesteros tenen les millors ocasions per marcar.
Peralada 2, Sabadell 0.
L'últim partit de Toni Saligrat com a entrenador arlequinat. Santi Bueno obre el marcador rematant tot sol al segon pal i Enzo Wana caça el Sabadell en una contra a la segona part. La derrota, però, queda marcada pels incidents de Saligrat al final del partit.
Sabadell 1, Conquense 0.
Comença l'era Quico Ramírez de la banqueta de la Nova Creu Alta. Tot i un parell d'ensurts inicials del Conquense, el Sabadell és netament superior i per ocasions a la segona part el resultat es queda molt curt.
Barcelona B5, Sabadell 1.
La derrota més contundent del club en gairebé un lustre. Tot i avançar-se en el marcador, la qualitat del filial blaugrana s'imposa. A la segona part, la defensa arlequinada es mostra molt tova i el Barça B no té problemes per signar la golejada.
Sabadell 0, Atlètic Balears 0.
El Sabadell es recupera contra un conjunt de play-off. Com el dia de l'Olot, l'equip gaudeix de les millors ocasions, especialment a la segona part, però no es mostra encertat. La defensa, en canvi, manté a ratlla la qualitat del Samuel Xaxoua, Fullana, De La Espada i companyia.
Ontinyent 3, Sabadell 1.
L'últim desgavell, lluny de la Nova Creu Alta. El conjunt arlequinat fa el més difícil, avançar-se, però errades individuals capgiren el marcador per l'Ontinyent. A la segona part, els de Vicente Parra sentencien en una acció a pilota aturada.
No sabemos muy bien el por qué, porque lo que tú dices, en casa estamos siendo sólidos en defensa y ahora vamos fuera y nos está costando mucho, pero es verdad que tenemos que espabilar y mejorar esto ya.
Ho deia Arturo, la reacció ha d'arribar ja i els números no menteixen. El Sabadell ha marcat a tots els desplaçaments menys a dos, Peralada i Conca. Només Villarreal B, Espanyol B i València Mestalla, tres filials, igualen aquesta dada. Ara bé, l'equip només ha puntuat en 5 dels 12 partits a domicili. Els 14 gols marcats fora de casa són la tercera millor xifra del grup. Els 25 rebuts són la pitjor. 3 més que el Teruel i 7 més que el Conquense, l'Espanyol B i el València Mestalla. Números en atac de play-off i en defensa de cuer. A la Nova Creu Alta, després d'un inici desastrós, l'equip ha rebut 3 gols en 8 partits. En total són 10, només superats pel Castellón i l'Atlético Levante amb 8 i l'Atlètic Balears, el Cornellà, l'Hércules i el Teruel amb 9. Ara toca tornar al temple i, per tant, recuperar la millor versió defensiva del Sabadell per evitar més problemes en les darreres 14 jornades de Lliga.
La nit i el dia, per tant, el Sabadell, aquest Sabadell bipolar que dèiem en defensa els últims 4 partits a casa. Només un gol, fora de casa, 12 dianes en contra. Després del dia lliure d'ahir, aquest matí la plantilla del Sabadell ha tornat ja als entrenaments i ja no tornaran a descansar fins passada la cita de diumenge. Serà, per cert, contra el líder, contra el Villarreal B, d'un exarlequinat com Miguel Álvarez, que en l'últim mes de competició no coneix la victòria, tot i que continua, com diem, manant a la taula d'aquest grup 3 de segona B.
Hola, sóc Manuel Gato i us recomano escoltar l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell.
Canviem radicalment de qüestió, un minut i un quart de 3 de la tarda. De seguida parlem també de muntanyisme, però abans hem de fer un apunt de tennis i amb el nom de Georgina García, que ha estat l'heroïna de l'equip espanyol de la Copa Federació que ha eliminat el Japó en una eliminatòria d'allò més ajustada i emocionant. La tenista del Club Tenis Sabadell va guanyar els 2 punts individuals de la sèrie i també el de dobles, el decisiu, juntament amb la murciana María José Martínez. La barcelonina resident a Castellà del Vallès va ser clau per classificar ficar-se pel play-off d'ascens al grup mundial de la Copa Federació, a més demostrant un gran potencial físic, ja que el segon partit individual el va jugar el mateix dia just abans del de dobles, amb la qual cosa va disputar 2 duels consecutius i va guanyar tots 2. És una informació amb la veu del Pere Gallifa. I made no promises, I can't do golden rings.
Per mi ha sigut una setmana espectacular. Hem treballat molt dur durant tota la setmana per arribar el millor possible al cap de setmana. Hem sigut un equip en tot moment. Estic supercontenta de que la Nabel hagi confiat en mi i m'hagi donat l'oportunitat de poder ajudar l'equip.
Georgina García s'ha mostrat agraïda per l'oportunitat rebuda per part de Nabel Medina, que ha respost assegurant que el de diumenge va ser un dels dies més macos de la seva etapa com a capitana. Huracà Georgi es va mostrar intractable a Kita Kyushu, al sud-oest del Japó. Va vèncer primer a Kato i després a Ninomiya, abans d'arrodonir la seva platòrica actuació amb el punt de dobles. García s'ha mostrat humil i ha destacat la feina col·lectiva per molt que ella fos l'heroïna de l'eliminatòria.
Per mi ha sigut una eliminatòria que mai oblidaré, i no tan sols perquè he debutat i el bé que ha anat, sinó també per com ha anat durant tota la setmana. Hem sigut un equip, m'he sentit super arropada en tot moment, tothom ho ha viscut moltíssim, veure com treus els partits i la gent s'emociona, per mi ha sigut fantàstic.
El gran paper de la tenista resident a Castellà té un plus de mèrit, tenint en compte que era el seu debut en individuals. L'any passat ja va disputar els dobles contra Itàlia i Paraguai, però aquest cop les baixes destacades de Garbiñe Muguruza, Carla Suárez o Lara Arruabarrena van fer que García assumís un rol més important. I el va aprofitar a la perfecció. De fet, la jugadora del tenis Sabadell està convençuda que aquesta eliminatòria al Japó pot suposar un abans i un després a la seva carrera.
Més contenta no puc estar. Estic una mica trista que ja s'hagi acabat la setmana. La veritat que he estat super a gust, he conegut gent més a fons que no coneixia i bueno, espero seguir en aquesta bona línia. Estic convençuda de que això m'anirà molt bé tant per la meva vida personal com per la meva carrera tenística.
Finalment, de cara al futur, Huracà Georgina espera consolidar-se a l'equip nacional començant per l'eliminatòria que ha de disputar el mes d'abril. Superat el combinat nipó, aquest migdia s'ha dut a terme el sorteig del play-off d'ascens al grup mundial d'aquesta Copa Federació. El rival serà Bèlgica, un dels caps de sèrie del sorteig, amb el factor pista en contra. Georgina García espera ser-hi.
Espero, ojalà, pugui jugar la següent eliminatòria. Ja veurem. Passet a passet, jo seguiré treballant dur i intentaré fer-ho el millor possible perquè tant per mi com perquè pugui també ajudar a l'equip a sortir endavant.
Aquesta nova eliminatòria de la Copa Federació serà el 20 i 21 d'abril. Mentrestant, a l'agenda de la del tenis Sabadell té Budapest com a següent estació.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
bon viatge.
El David, un client amb molts dubtes i un banc amb moltes respostes, es coneixen el 2009. Qui li havia de dir al David que 10 anys després el seu banc seria un dels que sempre hi són?
Una història de Banc Sabadell i David, client des de 2009. Sabadell, sé on siguis.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició...
Soc Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Vinga.
minuts per sobre de les dues en directe aquí a Ràdio Sabadell a l'Hotel Suís. Aquesta temporada, de tant en quant, ens van proposar calçar-nos les botes, ni que sigui de manera radiofònica, per anar a la muntanya i farem alguna que altra excursió. Avui, per exemple, ho farem amb el Joan Clofent, que és un enamorat de la muntanya, ni que sigui per presentar-lo i perquè sapigueu qui m'acompanya aquí a l'estudi de Ràdio Sabadell, soci de la Unió Excursionista Sabadell, autor del llibre Els meus 7 cims, i amb una història de superació al darrere realment espectacular, i explicada també de sobres des de fa ja algun que altre any. Fa 14 anys li van detectar, per exemple, un càncer a la bufeta, el que li va provocar doncs una depressió en aquell moment. Aleshores es va aferrar a la muntanya gairebé com un element pal·liatiu i se'n va en sortir. Kilimanjaro, Aconcagua, Everest, la llista de cims conquerits pel sabadellenc o gaudits pel sabadellenc són impressionants. Joan Clofent, com estàs? Benvingut.
Molt bé, bona tarda, estupendo. Primer que tot, una petita salvetat, que la Mola ara ja quasi ningú hi puja amb botes, eh? O sigui, tothom va amb esportives.
Sí, això és veritat.
És un canvi de la tècnica d'anar per muntanya. Quan jo era jovenet, menys jove que ara, o més jove, vaja, hi havia una norma claríssima que la muntanya s'havia d'anar amb botes per protegir tota la,
el turmell,
els turmells i les trossades de peu, etc. I això ha canviat radicalment. Ara a muntanya tothom va amb esportives.
Com veieu, avui la idea no era parlar de l'Everest, de la Aconcagua, etc., sinó mirar-nos una miqueta al maligne, buscar el que tenim a tocar, el que és el nostre cim, segurament el més nostre, dels sabadellencs, dels vallesans, com és la Mola, així d'entrada per situar-lo, encara que tothom el deu conèixer ja a aquestes alçades. Alguns només cal mirar per la finestra i ja el veuen. La Mola, situada al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, 1.103 metres d'alçada. I la veritat és que no sabia per on començar. Mira, has començat pel tema dels calçats, però clar, hi ha tant a parlar, camins, històries, etc. Per exemple, el tema dels camins, que ara comentàvem durant la publicitat i que diem com... Mira que n'hi arriba a haver-hi i al final tots anem pel mateix, pràcticament, o pels dos mateixos, no? Can Robert, el Camí dels Monjos i Para de Comptar. És una pena, no?, també, això.
Sí, perquè el massís de Sant Llorenç i la Serra de l'Obac és un tresor en quant a racons, paisatge, camins, accidents geogràfics, agulles, coves, avencs, que la immensa majoria són desconeguts pel públic en general i pels que van a la Mola. Clar, és trist perquè aquest tresor existeix i no seria massa complicat poder-lo gaudir. El que passa que, esclar, requereix doncs un mínim de condicions per fer-ho i sobretot també una política per part dels gestors del parc que ho fomentin, que ho favoreixin. Això vol dir senyalització, etc, etc.
Per exemple, tenim coves, fonts, vies d'escalada, etc, etc. El racó que més t'agrada de la Mola? Si t'has de quedar amb algun?
Mira, jo m'agrada molt, per exemple, pujar a la Mola per la Carena de les Ànimes. No és un racó, diguéssim, privilegiat i únic, n'hi ha d'altres, però és singular, perquè gairebé ningú hi puja. O sigui, pel camí de la Font Soleia vas a parar una aresta, una carena que va pujant i et porta directament fins a dalt al cim. I tens molta vista, perquè mentre puges per aquesta carena sense vegetació, i bueno, és un racó que m'agrada, però no és l'únic, eh?
Tu vius a Sabadell des dels 6 anys, per tant, la Mola la deus conèixer pràcticament com la teva mà. No sé quantes vegades pots haver arribat a pujar o com a mínim, quin ha estat l'últim cop.
Sí, jo diria que la Mola, bueno, tot el que és Sant Llorenç, el sector, pels que vivim a Sabadell, Terrassa, Matadepera, Castellà, és la nostra escola a través de la qual vam descobrir la muntanya. Els nostres 15-16 anys, tampoc no teníem en aquests moments mitjans de comunicació, vehicles, etc. Estava molt a prop de casa nostra i allà vam fer la primera descoberta d'aquest món. Per tant, jo diria que per proximitat, realment, i per també per encant, perquè és un tresor, la Mola, doncs és lògic que sigui aquests primers passos que qualsevol persona que tingui inclinació a fer activitats a la natura, no només de muntanya, sinó a la natura, doncs utilitzi aquest mitjà.
I en tot aquest temps, en totes aquestes dècades, has notat diferència o has notat increment del número de gent que va a la Mola?
D'una manera exponencial, perquè per això no només en el cas de la Mola, sinó totes les activitats outdoor, o sigui, tot el que és aire lliure, en general, ha tingut un creixement exponencial que a més a més jo em felicito, vull dir que ja està molt bé, perquè primer l'activitat física, jo no sé, vas pel carrer inclús a dins de Sabadell i trobes contínuament runners, que això fa 30 anys no en veies ni un, i a muntanya passa igual, llavors doncs marxa nòrdica, hi ha quantitat, bicicleta de muntanya, o sigui, hi ha moltes activitats que es fan a l'aire lliure, en un entorn més o menys de natura o de muntanya, que abans no es feia, i per tant això és evident. I el que, diguem-ne, que crec que sí que s'hauria de fer és això, organitzar-ho, controlar-ho. Hi ha una massificació de la muntanya, no només en l'àmbit de la Mola, vull dir, això passa també a la mitja muntanya i encara sap més greu, a l'altíssima muntanya. O sigui, el camp base de l'Everest és un niu de porqueries, un camp de deixalles que hi trobes de tot, des de cadàvers, botes, ampolles d'oxigen, tendes, vull dir, allà qui vulgui, és com un rastre, que qui vulgui, bueno, els cadàvers potser encara no, però l'altre s'ho podria quedar. És trist perquè, diguem-ne, és un espectacle denigrant, el que passa que podem entendre els muntanyencs que en aquell lloc és difícil, molt difícil i molt costós mantenir-ho en condicions. Però en altres àmbits, com pot ser els parcs naturals, en aquest cas el de Sant Llorenç i la Serra de l'Ubac, crec que sí que es podria pal·liar aquesta massificació amb diferents factors o condicions. Per mi, una d'elles és l'educació, per descomptat, la gent que hi vagi, que tingui una formació, una educació de respecte al medi ambient, una informació, vull dir, que vol dir senyalització, o sigui, en el moment que nosaltres diversifiquem les rutes, d'entrada ja no massifiquem les poques rutes que la gent coneix. I després alguna cosa de tipus mitjans pràctics, doncs uns contenidors d'escombraries, uns avisos, allò que sigui, per exemple, els gossos que han d'anar lligats, no les deixar, o sigui, però això ja potser seria en tercera, però sobretot educació. Això és vital, perquè jo a vegades em trobo, i no vull criticar cap col·lectiu, però a vegades em trobo en aquest indret, doncs, grups de nois que estan estudiant, i llavors, doncs, bueno, a les escoles, és normal, contracten un monitor perquè els ensenyi el tema geològic, el tema de botànic, i està molt bé, però aquell instructor o monitor no és un guàrdia civil, diguéssim. Clar, llavors, els nois, si no tenen una base educativa, doncs no sempre, encara que en general sí, i la majoria també, no sempre tots respecten el medi ambient. Llavors et trobes ampolles de plàstic, papers, quasi clínics, que sap greu, però llavors clar, això plantejaria multitud de problemes. Qui ha de netejar això, etcètera, etcètera. No?
L'equilibri és difícil, no?, per això, perquè al final, d'una banda, és d'agrair que la gent sigui més conscient ara que fa un temps de com n'és de saludable el món de l'esport, de gaudir de la muntanya, de la natura, etcètera, però per l'altra, com comentes, si ara parlo en primera persona pràcticament, com a usuari, que de tant en quant fa una excursió, dijous passat vaig passar per allà, i al final és seguir el color groc que vas pels Monjos o el verd que ve de Can Robert i anar continuant amb la línia que està marcada en el terra, per si de cas, mira, no fos cas que em perdi, que vaig sol. I al final, no sé si caldria fer un esforç per intentar, doncs, igual que està el camí dels Monjos o igual que està el camí de Can Robert senyalitzat, doncs diversificar-lo, perquè tots plegats coneixem encara més la riquesa que tenim aquí a tocar.
Aquesta diversificació, sens dubte, seria molt interessant, molt útil, i ajudaria molt a la preservació del medi natural. El que passa que, diguem-ne, la persona que no està conscienciada embrutarà igualment en qualsevol camí, en qualsevol contrari. Si és un camí poc transitat, amb molta malesa al costat, sembla que és més fàcil, més dissimulat, amagar les deixalles. El que sí que aquesta diversificació, el que guanyaria moltíssim és amb un fenomen que és l'erosió. O sigui, qualsevol massís que està sobreexplotat, està massificat, doncs, clar, si cada dia pugen centenars i centenars de persones amb el calçat, pujant i baixant, amb els bastons també, s'erosiona el terreny, el camí, llavors després plou, quan plou, i clar, s'emporta aquella terra, aquelles pedretes, i això d'una manera cíclica i repetitiva fa que aquells camins al final es converteixen en el que jo dic unes trinxeres, o sigui, que estan excavats en el terreny, i això encara propicia més aquest fenomen, perquè ell canalitza l'aigua, amb la qual cosa és un cercle viciós.
Les pedres acaben lliscant al final quan puges, de tan erosionat que està.
Les pedres que queden, algunes són naturals, altres són artificials posades pels mantenidors del parc, però s'estan polint, brunyint, i això és perillós quan plou o quan gela, que ha nevat. Per tant, aquesta diversificació de camins entre altres coses, per mi, diguéssim, l'objectiu fonamental seria descobrir i gaudir el massís, eh? Però alhora implicaria també aquesta conseqüència del diversificar, no hi hauria una càrrega tan exagerada sobre els dos o tres camins clàssics que ara tots coneixen.
Per què creus que s'ha massificat? Per la Mola i en general? No sé si, clar, al final dèiem avui a les xarxes socials que si anem per un camí o per l'altre, si fins i tot anem a dalt a esmorzar, que hi ha un restaurant que un dels lemes és el restaurant més alt del Vallès, perquè, clar, evidentment no hi ha cap restaurant que tingui aquestes vistes. Si és perquè al final tots som conscients de les vistes que hi ha allà i és el que tenim a tocar de la ciutat i anem allà a veure Montserrat o Sabadell, Terrassa, Castellà, fins i tot si el dia és clar pots intuir Mallorca lluny, no sé per què realment, quin és el motiu, o tot una mica.
Sí, segurament que és tot una mica. Jo crec que hi ha diversos factors importants. Un d'ells, que això es nota en diferents àmbits de la vida humana, que és un major amor a lo que és l'aire lliure. Per això es nota en qualsevol activitat esportiva en aquest sentit. Vull dir que hi ha una afluència, els caps de setmana sobretot, en aquests indrets. I per tant, la Mola, doncs, com a receptor d'aquesta inquietud, d'aquesta afició, doncs és un subjecte fàcil, per això que dèiem abans de la proximitat. Probablement també els mitjans de locomoció hi han facilitat, abans, fa 40-50 anys, qui tenia cotxe? El transport públic per anar llarg, complicat. Hi havia un bus de Sabadell a Matadepera, em sembla, a les 8 del matí, del Martí, i es havia acabat. I al vespre a la tarda, tornant de Matadepera, el mateix, i si el perdies, ja havies de tornar a peu, que més d'una vegada m'havia passat. Clar, llavors això dificultava, i sobretot en plan familiar. Ara, qui més qui menys, doncs amb el seu cotxet, a més, s'han facilitat, s'han habilitat uns aparcaments impressionants al voltant del massís, és a dir que els mitjans de locomoció i d'aproximació han millorat, i sobretot també el que deia abans, o sigui, aquest canvi de, o aquest hàbit per la societat de practicar activitats a l'aire lliure, que no sempre són esportives, poden ser de gaudi, d'oci, però que tot plegat fa que ens concentrem, ens trobem en aquests àmbits.
Això fa com a Man de la Muntanya, que a vegades fins i tot un digui prefereixo no anar a la Mola, que hi ha molta gent, que allò sembla la Rambla al final. Prefereixo optar per algun altre indret que potser no té tanta riquesa, però estaré més tranquil.
No, mira, jo la Mola l'utilitzo, i ho dic amb tota la contundència de la paraula d'utilitzar, l'utilitzo amb dues facetes. Una és per entrenar, jo faig molt curses d'alta muntanya, clar, llavors és això.
Donaria pel molt, el tema de les curses també, donaria per molt. Sí. Donaria per una altra secció l'altre dia.
Un dia en podem parlar, però, clar, és un recurs fàcil, jo ho faig des de casa, visc a Sabadell, i des d'aquí vaig cap a Torrebonica, a Matadepera, pujo pel camí dels Monjos normalment i llavors baixo pel Cavall Bernat i torno a casa. Són 34 quilòmetres i em permet fer una activitat de mig caminar, mig córrer, que em va molt bé. Llavors, esclar, amb aquesta filosofia d'entrenament jo segueixo els camins aquests que tots coneixem. L'altra activitat que jo faig servir bastant a la Mola, amb amics, amb la meva família, és precisament redescobrir, perquè molts ja els coneixia, aquests indrets, aquests camins que quasi bé ningú ja coneix, que alguns d'ells estan mig tapats per la vegetació, perquè és clar, precisament el no transitar. I llavors doncs és una activitat molt, molt divertida.
Sí, perquè tot marques gairebé com amb una guia de dir, avui anirem per aquí, avui anem a descobrir això, o anem a recordar això.
Ah, clar, és redescobrir, diguéssim. De vegades, és clar que el temps fa que també, diguéssim, no sempre el record, la memòria històrica, diguem així, sigui fidedigna. Però també hi ha una nova eina que ha sortit últimament, que és el GPS. Llavors hi ha el costum, que jo aprovo, crec, aplaudeixo, que molta gent que fa servir aquests itineraris poc coneguts els penja, hi ha diferents aplicacions, una d'elles és Keylog,
sí.
Llavors això, perquè és clar, simplement a través del record històric moltes vegades, i també perquè el paisatge, els camins han canviat, llavors amb aquesta eina permet d'una manera molt segura redescobrir i seguir aquests indrets, aquests corriols. I això és una eina que jo, francament, recomano a tothom, perquè és la manera de descobrir realment el que és el Parc de Sant Llorenç del Munt i del Bac.
per anar acabant, si algú es vol animar, si algú vol introduir-se al món de la muntanya, de la natura, de fer esport a l'aire lliure, com comentàvem abans, és un lloc ideal per això. Fins i tot a nivell cultural, a dalt tenim el monestir romànic de Sant Llorenç del Munt, tenim l'ermita, tenim unes vistes privilegiades, i al final tenir-ho tot això al costat de casa és la via d'iniciació que comentaves abans. Això sí que no s'ha perdut amb el pas del temps.
No, el que passa que jo, clar, parteixo d'una escola, que és la que jo tinc, i no hi puc renunciar-hi, diguem-ne, no? Però la meva escola sempre, de muntanya, sempre ha anat lligada amb una entitat excursionista, que a casa és l'OES. Abans no era l'OES, era el Terra i Mar, que llavors es van funcionar les tres. Llavors penso que a mi aquesta experiència no m'ha anat molt bé, perquè no tan sols m'ha permès descobrir llocs que no podia ni imaginar, m'ha dotat d'unes eines de seguretat, de material, etc. I he pogut compartir aquesta experiència amb altra gent, i per tant jo el que recomanaria a tothom que tingui aquesta inquietud d'entrada és que ho faci a través d'una d'aquestes organitzacions. Nosaltres tenim en aquest cas a Sabadell l'OES, que és una entitat prou coneguda i que es dedica a aquest tipus de... Per mi em sembla que és el camí més prudent, perquè a més, això que deia al començament de l'educació i de la formació, ells això és el que hi carreguen molt l'accent amb aquest aspecte. Llavors és el que ens permet, quan després hi anem, primer, saber per on anem, anar segurs seguint doncs, els camins que toca, portar el material adequat, perquè doncs, encara que sigui un lloc que dius, bueno, no passa res, però a vegades a la Mola també hi neva.
Home, clar.
A vegades hi fa fred, a vegades un es perd i ha de passar la nit.
Es torça el turmell o...
A vegades s'hi posa boira. Per tant, diguem-ne, també cal portar un mínim de material adequat. I tot això s'adquireix, diguéssim, en un centre pedagògic, en aquest cas, com és l'OES.
Sabia jo que quedarien coses en el tinter i tindrem temps segur, t'haurem de convidar un altre dia, m'ha quedat pendent. El tema de les curses, ha quedat pendent fins i tot el tema de l'Everest, que m'ha encuriosit molt i algun dia haurem de parlar de com està. Joan Clofent, que volíem parlar de muntanya i volíem no fer-ho del que s'acostuma a fer habitualment. O una victòria, el cas més clar és el del Kilian Jornet, o una desgràcia, si es perd algú, si s'estima per la muntanya, etc. I a vegades també tenia aquest punt divulgatiu i de reconeixement al que tenim al costat de casa, i entitats com la UES, que també ho fan, doncs de tant en quant hem de fer autocrítica i parlar una miqueta més del tema. Quan vulguis, parlem de muntanya aquí, a casa teva.
Molt bé, moltes gràcies, a la vostra disposició.
Fins la propera.
Mireia, que dimecres hem de preparar una gran festa.
Per què, Raquel?
Perquè és el Dia Mundial de la Ràdio.
Ostres, és veritat. A veure, com ho podríem fer? Ens podríem envoltar de gent que s'estimi molt la ràdio?
Ai, m'agrada. I què et sembla fer una radionovel·la?
Fantàstic, però i si posem una escola que fa ràdio?
També m'agrada i molt. Escolta, posem també extreballadores de la casa, com per exemple la Núria Hart o la Carme Suárez.
Oh, sí, i algunes veus conegudes.
Hola, sóc l'Aleix Pariser i per mi la ràdio és màgia.
Estimo la ràdio perquè és l'espai on crec que comuniquem i arribem amb més gent en circumstàncies més diverses.
Hola, sóc el Ricard Ostrell, bona ràdio a Ràdio Sabadell i també els seus professionals que l'aguanten.
Hola, sóc la Maria Xinxó. Per mi la ràdio és la comunicació més pura, la més immediata. Està passant i tu ja ho pots explicar.
Especial Dia Mundial de la Ràdio des de les 9 del matí fins a 2:15. Vine a veure'ns.
Al matí, a Ràdio Sabadell, amb Mireia Sanz i Raquel García.
Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del Centre d'Esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició...
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Why you
que quieres de mí, de mí, de mí. Baby, I'm gonna be honest. Estoy pensando en ti, en ti, en ti. I gotta go, 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 don't want no chaser. Drinks on me, you know how that works. Everybody wanna see what I'm...
20 minuts i les 3 de la tarda. La veritat és que dona gust xerrar amb gent com el Joan Clufent, escoltant la seva opinió sobre el món de la muntanya. Canviem radicalment de qüestió, anem a fer-ho ara sobre bàsquet i sobre el bàsquet Pia, que agafa una miqueta d'aire. El conjunt de Jaume Prat va fallissar un rival directe com el Cantaire Tortosa per 98-68. Amb aquest triomf, els escolapis surten de la zona de promoció de permanència de la Copa Catalunya. Ens amplia aquesta informació el Sergi Parc.
La victòria per 30 punts de diferència de la Pia té valor doble, ja que la baix particular amb el Tortosa es decanta en favor dels sabadellencs. Així, són dos els triomfs de diferència a la classificació més la baix, un factor molt important en una competició tan igualada. Així ho afirma el que va ser màxim anotador del maig, Oriol Andrés.
Els abraços són clau. Si et parlo que potser el 70% de les temporades que juguen en aquesta categoria al final tot s'ha acabat decidint per abraços, no t'enganyo. Perquè com que tothom més o menys sempre està allà, doncs una baraix fa que surtis de promoció, o fa que hi entris, o fa que caiguis en descens directe, com que sempre estàs jugant alguna cosa en el bàsquet, doncs els baraixos són, bueno, importantíssims. Aquest més 30, òbviament, doncs ens dona, doncs ja són una distància de 3 partits, no? Perquè ara el tenim a 2 partits de Tortosa, més un, que és la baraix.
El capità de l'equip va encistellar 21 punts en un enfrontament en el que els escolapis van sortir a mossegar des del salt inicial. Els locals es van posar amb un 23-8 en els primers compassos i ja no deixarien escapar l'avantatge, que fins i tot es va ampliar. El propi Andrés ho atribuïa al gran encert de l'equip.
Concentrats, doncs, hi sortim sempre, no? Sabem que cada partit és important i sempre sortim per totes. Però crec que el que va marcar l'inici del partit va ser l'encert que vam tenir, sobretot vam tenir una tònica d'encert molt i molt positiva, i bueno, sobretot des de la línia 3, contraatacs, un parell de bones defenses que ens van donar bàsquets fàcils i ràpids, i això va fer que l'altre equip, després de la primera estocada, quedés una mica descol·locat, no? I nosaltres doncs, poguéssim treure aquest avantatge que vam saber gestionar durant la resta del partit.
El bàsquet Pia, que abans de començar la jornada se situava en la zona de promoció de permanència, és ara just un lloc per sobre. Andrés admet que el triomf els dona una mica de tranquil·litat.
Ens dona una mica d'aire, és com un petit kit-kat després d'una petita mala ratxa, i en un any en què tot va de dinàmica sempre és important trencar-ne una de negativa, perquè una dinàmica negativa et pot portar ràpid cap avall, tanmateix una positiva també et pot portar ràpid cap amunt. Vull dir que era molt important guanyar aquest cap de setmana.
La Pia visitarà el proper cap de setmana el quart classificat, el Santa Coloma, amb l'esperança de treure un resultat positiu, tal i com va passar la primera volta, quan els sabadellencs van ser capaços de remuntar un desavantatge de 18 punts.
De seguida parlem de ciclisme, de seguida saludem el David de la Cruz. Abans un apunt molt ràpid també del món de la cistella, perquè hem de comentar la primera victòria de la temporada a casa del Global Bàsquet. Els homes d'Òscar Trigos van estrenar el pavelló del Nord superant 52-39 a la penya. El Joventut de Badalona, que arribava com el cué de la primera divisió de bàsquet en cadira de rodes. La pressió tota la pista i l'aportació d'homes com Carles Molina, Xavi Vendrell i Adrián Lorenzo, autors entre els 3 de 46 dels 52 punts de l'equip, van resultar fonamentals per sumar el que és el tercer triomf de la temporada. Sabien que no podien fallar en aquest partit, ara el Global Bàsquet és cinquè i té un partit d'avantatge respecte al Vista Azul i al seu pròxim rival, el Bahia de Càdiz, mentre que el Joventut queda ja a 2 victòries. Sense la referència interior del Global, Xavi Vendrell, que només juga els partits a casa, les opcions de cara al proper partit dels sabadellencs de Terres Andaluses són una mica més reduïdes. Òscar Trigo, el tècnic del Global Bàsquet, viatjarà amb només 7 efectius i té clar que minimitzar aquest joc interior del rival serà la clau per poder tornar amb una victòria.
Punts d'inflexió dintre de la temporada, i aquest era un honor, era un important sortir amb la victòria, sí o sí, perquè estem en aquest moment estem lluitant contra els equips de taula baixa, i sabem que si guanyem no només aquest, sinó els dos que venen, la permanència ja és automàtica, no? Llavors és molt important, molt important. Quan vam sortir del vestidor, la premissa era clara: guanyar i guanyar.
Òscar Trigo, el tècnic del Global Bàsquet, valorant aquest últim partit. Com diem, el següent serà a la pista del Bahia de Càdiz, a Terres Gaditanes. Serà diumenge a 12:15 del migdia.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Tres quarts de tres, el sabadellenc David de la Cruz ha estrenat la temporada. La volta a la Comunitat Valenciana ho ha fet amb un 15è lloc a la general. Per tant, el ciclista local va acabar entre els primers classificats, concretament a 1 minut i 15 segons del guanyador d'aquest Gran Premi Banc Sabadell, com va ser el basc Jon Izagirre. David de la Cruz, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Deies a Twitter que han estat 5 etapes dures i que serveixen per començar a agafar un bon cop de pedal. Com valores aquesta estrena, aquests primers dies de competició?
Doncs sí, han sigut 5 etapes molt dures, no? Està clar que el resultat no ha sigut dels més destacats, no? Per suposat, però força content per les sensacions que he sortit, no? Al cap i a la fi, doncs, potser aquesta temporada, aquest hivern, ha sigut l'hivern que he entrenat amb més tranquil·litat, amb més intensitat, i per tant, doncs, bueno, sabia que arribava una mica curt de forma, però content que han sigut 5 dies molt durs i que he sortit amb molt bones sensacions que segur que m'aniran aquests dies de competició molt bé per les competicions que estan per arribar, no?
Ara portes, David, 5 dies de competició només, però clar, la tira d'entrenaments també a les esquenes. On té ganes de tancar ja aquest període de pretemporada? És un pèl estrany, jo m'imagino que el ciclista el que vol és també una mica de marxa, i al final, després de tants entrenaments que comentaves tu, encara que sigui de forma una mica més tranquil·la, però potser és la part més feixuga del calendari, no? On tenia ganes ja que arrenqués la competició?
Sí, per suposat, al final, doncs, bueno, ja feia temps que no competia, no?, des de l'octubre, i he fet moltes hores d'entrenament, i et dic, sobretot, quan no entrenes amb tanta intensitat, doncs encara tens potser més les ganes, no?, d'apretar una miqueta, i ja tenia ganes de ficar-me al dorsal, i bueno, i de fer-ho bé, no? Per tant, doncs, estem al camí, i espero que ara ja volta al Garbi, que és la propera setmana, i sobretot a París-Nissa, que és la primera gran cursa així important de l'any per mi, doncs està ja en un nivell acceptable per poder estar disputant, no? Cosa que encara no tenia aquí a València, però que, bueno, també un ha de passar aquests tràmits, no? Si t'agafes una miqueta més tranquil, també cada corredor, doncs, té més facilitat per començar més bé de forma, o alguns corredors costen una miqueta més, i per tant, doncs, bueno, estem amb el procés, no?
Igualment, David, comentes que no és el millor resultat, però al final l'any passat va ser 14è, l'anterior 7è, aquest 15è, són 3 anys seguits que comences l'any a València entre els 15 primers. Comences amb bones sensacions també, de normal.
Sí, no, ha començat bé, sí. Els primers dies sí que notava, doncs, allò, aquella falta de competició, allò que portes el cor bategant a 1000 per hora tota l'etapa, i a les darreres 2 etapes ja em vaig trobar amb un estat de forma molt millor, no? Per suposat que no anava amb l'objectiu de fer una bona general pel fet que sabia que no estava per disputar la victòria o el podi, però sí que era conscient que havia treballat molt bé i que aquesta cursa, doncs, em donaria aquella intensitat que em feia falta i que em vindrà genial. Per tant, doncs, bueno, content pel rendiment ja mostrat, i sobretot per les sensacions, no?, que vaig acabar la cursa, no? Me'n recordo que l'any passat, com ben dius, o l'any anterior, va ser una cursa que vaig fer una miqueta de més a menys, no?, que vaig acabar, ostres, amb molta fatiga, l'últim dia no em trobava tan bé, i aquest any, doncs, ha sigut completament l'oposant, no? He començat de menys a menys i he acabat amb molt bones sensacions, per tant, això em fa ser optimista.
Segon any al Team Sky, no sé com afrontes, amb quins objectius aquesta temporada que has encetat ara a València?
Bueno, els objectius són una miqueta els mateixos, no?, que l'any passat. Sempre diu això, la temporada en dues meitats, no?, la primera i la segona, i aquesta primera part, doncs, que curses com París-Nissa, que per mi són molt, molt importants, País Basc, i aquest any, doncs, també que tornaré a incloure el calendari, doncs, Tour de Califòrnia, doncs són curses que on vull estar, mostrar la meva millor versió i tenir un molt, molt, molt bon rendiment. Després, doncs, tant de bo pugui ser el Tour de França aquest any, i després, doncs, sigui el Tour o no, doncs el que sí que segur que serà la Volta a Espanya i tornar a estar allà amb el millor estat de forma possible, no? Potser l'any passat, doncs no va sortir com esperava, però vaig aprendre molt i tinc ganes de tornar-hi i fer-ho bé de veritat.
El Giro, per tant, el descartem a l'espera del que pugui passar si vas o no al Tour?
Sí, el Giro el descartem completament. Si aquest any faig dues voltes grans seran el Tour i la Volta, i si no, doncs només la Volta a Espanya. El Giro aquest any el descartem, i en lloc del Giro, doncs, farem una cursa que a mi m'agrada molt, que ja l'any passat i que m'ha anat força bé, com és el Tour de Califòrnia, i que aquest any, doncs, bueno, espero seria ja amb opcions de disputar la victòria.
Per no anar tan enllà en el calendari i agafar-nos a les següents competicions, et veurem a les carteres de l'Algarve la setmana que ve, a partir de la setmana que ve. Després tenim la París-Nice a partir del dia 10 de març. No sé si la cita a l'Algarve serveix una miqueta d'entrenament o de banc de proves pel que és, jo crec, que una de les teves grans curses, com a mínim mirant el currículum, que és la París-Nice. Serveix una miqueta per això, per agafar una mica més de sensacions però pensant en la París-Nice?
Sí, això mateix. A més, no havia fet mai, no?, la Volta al Garda, i per tant doncs, és una motivació extra, no és una cursa nova, i tinc ganes de conèixer-la. No, havia corregut a Portugal, la Volta a Portugal, és un país que m'agrada molt, i bueno, tinc ganes de córrer allà. També he mirat una miqueta el perfil de la cursa i sembla que em pot anar força bé, no?, amb una crono al tercer dia, dos finals anals, i per suposat doncs, sabrà, doncs, per acabar d'agafar aquí punt de forma de cara a París-Nice i per veure on estem, no? Ara, doncs, bueno, hem fet València, ara uns dies de recuperació, un bon bloc d'entrenament per continuar millorant i, bueno, espero ja el Garbi ser més competitiu i serà, doncs, bueno, tenir com a referència de com van les coses de cara a París-Nice, no?
I llavors, d'aquí a un mes, aquesta París-Nice, que jo no sé què tindrà, però, clar, al final, victòria d'etapa l'any 2017, victòria d'etapa l'any 2018, i en castellà diuen allò de no hay dos sin tres.
Sí, home, tant de bo, el que passa que ja costa, no? Ja l'any passat tothom en tenia de referència, aquest any una mica més, no? Però és una cursa que em té enamorat, que m'encanta, que se'm dona força bé per les característiques que jo tinc com a ciclista i bueno, de les curses d'una setmana és de les que més m'enamora, no? Juntament també amb País Basc, per exemple, però és una cursa que des del primer any que la vaig fer doncs em va enamorar i per tant doncs espero seria allà i fer un bon paper.
Una de les favorites, i amb això gairebé ho remato, ho dic perquè a vegades sempre tirem de... Bé, les de casa, que sempre fa il·lusió, clar, córrer una Volta a Catalunya o córrer una Vuelta, sí, estàs competint a casa teva i això ho fa diferent, però més enllà d'això és que el rendiment és brutal i a més amb un punt de mística que també té la París-Nice, no?
Sí, està clar, al cap i a la fi, doncs, un sempre pot tirar per les curses de casa, no? Però també un... Doncs, bueno, si fa una reflexió una mica més subjectiva, doncs, acostumen a ser les curses que més t'agraden aquelles on millor et trobes, no? I per tant, doncs, París-Nice és una de les curses on millor em trobo i, a més, doncs, és una cursa que té una història i que és de les curses d'una setmana potser més prestigi, no?, que hi ha a nivell mundial i, per tant, doncs, bueno, tot això doncs, fa que em motivi d'una manera doncs, especial, no? Està clar que qualsevol cursa em motiva, però és una cursa que me l'ha pres amb moltes ganes i bueno, i vull continuar fent-ho d'aquesta manera.
Doncs la setmana vinent estarem pendents de l'Algarve, d'aquí a 3-4 setmanetes, a partir del 10 de març de la París-Nice, per trobar el David de la Cruz, un sabadellenc que des de fa ja alguna que altra temporada doncs, ens està donant alegries en el món del ciclisme professional. David, tota la sort del món en aquesta temporada que acabes d'encetar a València i tant de bo que puguem repetir alguns d'aquests èxits que comentàvem ara. Una abraçada enorme.
Moltíssimes gràcies. Una forta abraçada a vosaltres.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
El tram final del programa d'avui el dediquem al món del futbol sala i al triomf de prestigi així d'entrada de l'Escola Pia al camp del segon classificat de la segona divisió B. Els escolapis van vèncer per 2-6 al Manresa i confirmen el seu bon moment de forma i també que han millorat les prestacions fora del carrer Garcilaso. L'equip és quart classificat a tan sols 3 punts de la tercera plaça, lloc que permetria als de Borja Burgos jugar la Copa del Rei. El jugador Santi Sardà ha remarcat sobretot la importància d'un triomf com aquest.
Sabíem de la importància del partit, no? Ells estaven a 8 punts, si perdíem allà es desmarcaven molt, llavors només hagués quedat una plaça per la Copa del Rei, quasi. Feia molt temps que no guanyem a fora i ja portàvem una setmana ja pensant en aquest partit. La gent estava molt implicada, molt il·lusionada, sempre ens ha donat bé el Pujolet i, bueno, vam plantejar el partit, doncs, com el que et dic, havíem de guanyar sí o sí. El míster ho va transmetre a l'equip i crec que l'equip vam respondre al 30 lloc.
Cerdà també ha parlat de la situació dels de Can Colapi a la taula, cada cop són més a prop de la zona alta i sobretot han millorat el rendiment a domicili, el que els fa ser optimistes de cara a saltar a aquesta zona de Copa del Rei. El Natació Sabadell, de la seva banda, va treure un valuós punt de Cerdanyola, empatar un gol que deixa sensacions segurament contraposades. Pel capità Àlex Borrego, la manca d'encert en atac els està condicionant ja no en aquest partit, sinó en les últimes jornades.
Sembla que ara, de cara a gol, doncs, això són dinàmiques. Ens costa ficar el gol, que és l'important per guanyar partits, però bueno, jo crec que tenim qualitat de sobres i bueno, que acabarà entrant un altre cop.
Els homes de Diego Blanco són setents a la classificació, però lluny dels primers llocs. Això sí, segueixen a la zona còmoda de la Lliga, com ha volgut destacar Borrego. La setmana que ve, cap dels dos equips jugarà per el fet d'haver-hi jornada de descans, el que el club aprofitarà per recuperar gent com, per exemple, el lesionat Dani Castro. I un graó per sota, la tercera divisió, el grup Zarraona Estudi Barcelona també va empatar, ho va fer contra un rival de la zona baixa com el Gràcia, i aixecant un 2-4 en contra per empatar el final a 4 en els últims minuts. El Regus, per tant, també és ben estrany, d'una banda satisfets per haver salvat un punt, però de l'altra conscients de no poder punxar en aquest tipus de partits contra aquest perfil de rivals si volen ser a la part alta. Isma Quirós és el tècnic raonista.
L'empat sap una miqueta, bueno, agridós, però la derrota hagués sigut sobretot emocional i psicològicament per l'equip, hagués sigut més dolenta per l'equip que era, no? Que de fet és un equip que malauradament està on està, però que per mi és dels 6-7 millors equips de la categoria.
Amb aquest empat, el grup Zarraona és setè amb 27 punts, mentre en cas d'haver guanyat el sabadellenc serien quarts, i és que estan empatats amb el sisè a un puntet del cinquè i a dos del quart. Aquesta setmana, per cert, doble compromís pel grup Zarraona. Dijous tenen Copa Catalunya a casa contra el Broncesval Montcada, el CUE de tercera divisió, i en cas de passar hi hauria, per cert, derbi contra la Pia. Diumenge tornarà a la Lliga, la tercera divisió no s'atura i, per tant, hi haurà competició en el cas del grup Zarraona a 3:15 a la pista del tercer per la cua, com és l'Estel Vallseca. I Catalunya s'ha proclamat campiona d'Espanya de seleccions autonòmiques en categoria sub-20 femenina. Va ser aquest passat diumenge i ho va fer a les Roces i traient-se l'espina de fa 3 anys que aquesta generació va perdre la final del mateix campionat, però sub-17. Entre les components d'aquesta plantilla hi havia 4 representants d'equips de la ciutat, del Femisport Nou Escorial, Anna Escribano, Marta Collado i Marta Luján, i del futbol sala Sabadell Femení Clínica Dental Navarro, Maria Recio. Recordem que la selecció catalana s'havia guanyat el bitllet per les semifinals a la fase prèvia que va disputar a principis de gener aquí a Sabadell, al pavelló del Nord. Amb aquesta classificació a la butxaca, les jugadores de Jordi Gay es van plantar a Madrid, on es van desfer en primera instància de la regió de Múrcia per 3-1, i més ajustada va ser la final, on el combinat català sub-20 es va imposar a Galícia per 2-1, amb el segon gol, obra de Recio, que es mostra satisfeta per haver tingut un paper fonamental.
Després íbamos 0-1 i en la segona part aconseguí marcar el 0-2 para dar un poco de respiro a nuestra selección. Y sí, fue muy especial porque además llegaba un poco tocada del tobillo y precisamente pues fue muy especial, la verdad.
Una Maria Recio que està centrada ara en la tornada a l'acció a la segona divisió femenina de futbol sala. El seu equip, el futbol sala Sabadell Femení, ha perdut 9 dels últims 10 compromisos i ha baixat a l'antepenúltima posició amb només 8 punts. Ara les de Mar Muñoz han de visitar la pista del CUE, un Vallirana que té 3 punts menys que no pas les arlequinades. Un partit per recuperar sensacions perquè, com explica Recio, venen de perdre un altre duel directe.
Tuvimos un partido clave la semana pasada contra Red Star de Zaragoza, donde era un partido que, bueno, deberíamos haber ganado, pero íbamos con muchísimas bajas. De hecho, con nuestro equipo iban 4 jugadoras más o menos. Y bueno, y ahora pues este sábado trabajaremos a tope esta semana para conseguir los 3 puntos, sea como sea. Y las jugadoras que están de baja, a ver si las podemos recuperar ya para este sábado.
Aquest duel entre el Vallirana i el futbol sala Sabadell Femení Clínica Dental Navarro començarà aquest dissabte a les 6 de la tarda a la pista de les del Baix Llobregat. D'aquesta forma arribem pràcticament al punt de les 3 de la tarda. Demà a l'Hotel Suís, per cert, repassarem la llista d'exjugadors del Sabadell i el Villarreal B. Tindrem squash amb l'Iker Pajares, també futbol territorial, amb el gran moment de forma del Sabadell B i la sabadellenca, i entre altres una mica d'handbol i també de tenis taula. També tindrem el control de so, com avui, el Toni González, que us envia una abraçada per tornar a escoltar aquest programa o tota la informació de la ciutat. radiosabadell.fm o @radiosabadell a través de Twitter. Que vagi bé, una abraçada. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.